La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i un minut, avui estem a 18 de setembre i miren, Boris deixa fins 100 litres per metre quadrat, un rescatat, camins tallats i tot això la primera nit que ha estat amb nosaltres. Que qui és Boris? El temporal. Miriam García, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Molt bon dia a la nostra audiència, també.
Què ens ha fet Boris?
Pues Boris ens ha deixat en el litoral de Castelló més de 100 litres. Per ser concreta, 105,2 litres a Borriana i a llocs com Penyíscola, 75,2 litres i Sant Mateu amb 74,9.
A mi em sorprèn moltíssim el que he vist, no, en les publicacions que han enviat, per exemple, la policia de Borriana. Per exemple, com és possible que en Borriana caigueren 109,4 i a les Alcries 18,2? És capritxós, este Boris,
Sí, indiferent.
Els bombers han tingut que rescatar a una persona a Benicarló, s'havia quedat el seu vehicle atascat. El que més ha plogut ha sigut a Penyíscola i que han sigut 110 d'en 8, no, Míriam?
Sí, correcte.
I on menys ha plogut ha sigut justament a la segona població que més ha plogut. Capritxós, Boris, no?
Sí.
Ens diuen que no ens relaxem perquè tindrem un descanso i després demà o a partir de quina hora? Sabem l'hora que se torna a activar l'alarma.
Més que va a la vesprada, en teoria, posava.
A la vesprada, no?
Sí, més que va a la vesprada i matinada. Però no podem amollar el paraigües en un moment fins al cap de setmana que passi i tot.
A Borriana està tancat el tràfic del camí Fondo, el tram que va des de l'avenida Jaume I a l'avenida Jaume Chicharro i el camí Chamusa, que és el tram del camí Fondo al camí Exeomo. Això a la localitat de Borriana. I mireu, quina curiositat, no? Quina sinvergüenzoneria. Perquè, el fin de setmana, crec que va ser el divendres, en un local de Borriana, un jove de nacionalitat espanyola, és a dir, maldaix ne fem tots, va accedir a l'interior d'un edifici i manipula el quadre elèctric. Després entra en el local que estava baix d'aquest edifici, el que ha fet la manipulació, que li se n'havia anat la llum, oferint-se-li com a electricista i comunicant al propietari que li podia ahorrar. És a dir, el tipo puja, li tanca la llum i ell diu, mira, passa, però si sóc electricista, vols que t'arregli l'averia? I diu, si eres electricista, mira, això que me solventaràs. Puja, col·loca la llum i li cobra 300 euros. I cuidao, qui s'oferisca per a reparar una avería que acaba de fer. Molta casualitat, no?, aquell passar per allí. I, des de logo, a la gent que està en casa, si no coneixen, pues que no obriguen la porta.
Sobretot la gent major.
Ah, hombre, i la gent jove, que a mi me prenen el pèl. jo que estic entremig, no? Tu en este cas, Núria, sí, eres més espavilada, però jo que estic entremig, jo per si acaso no. Fem una pauseta de publicitat i recibim el primer convidat.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Lurker tienes una cobertura según condiciones de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda la gama de turismos Peugeot. A Lurker son 3 años de garantía del fabricante y hasta 5 años de cobertura adicional. Consulta en peugeot.es.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
My own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
I ara tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal, Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Míriam, molt bon dia.
Molt bon dia. Se sent?
Sí, ara sí. Perdó. És que és discreta.
Molt bon dia.
Anem a parlar avui sobre una pregunta que ens han dit els oients i és tal qual, Microbiota y cardiopatías.
Vale, ya sabéis que es mi tema favorito. ¿Cuántas horas tenemos de programa? Vale. Siempre insistimos muchísimo en que la importancia de la microbiota es fundamental no solo para la esfera digestiva. Generalmente cuando hablamos de microbiota solemos referirnos a la microbiota digestiva. Sabéis que tenemos microbiota cutánea, que hay microbiota en cada mucosa y cada vez se va sabiendo más sobre las distintas partes del cuerpo, distintos tipos de microbiota de la que antes se pensaba que no existía. Pero en el tema de la microbiota en relación con cardiopatías, ya hay muchos estudios. Uy, qué bien me oigo de repente. Hay muchos estudios. No me gusto nada, ¿sabéis? Cuando me oigo. Hay muchos estudios de microbiota digestiva, pero lo que es más importante, y sí que ya hacía, antes de que se pusiera, entre comillas, de moda el tema de la microbiota, sí que sabíamos mucho de la microbiota oral en relación, o sea, orales de la boca, en relación con problemas cardíacos. Hay muchísima relación entre problemas cuando hay infecciones bucales no solucionadas, no resueltas, o sea, gente que tiene a lo mejor una infección crónica, esa gente que tiene un flemón y no le da importancia porque no le duele, pues sí que esa va directamente a ese tipo de bacterias, generalmente van directas al corazón. De hecho, sí que yo creo que ha habido algún famoso hace años, que acabó en la UCI por un problema con su microbiota oral después de una intervención.
Pero por lo tanto...
Eso a nivel de, digamos, de infecciones y tal, pero simplemente una parte importante de nuestra microbiota, sabéis que eso, que cuando nosotros comemos y digerimos los alimentos, no digerimos todo. Esa parte que nosotros no podemos digerir, que no absorbemos en el intestino delgado, va a intestino grueso, y ahí es donde hace su trabajo la microbiota, en que nos acaba de digerir las fibras, que el resto de proteínas que nosotros no hemos podido, esos aminoácidos, ya romperlos por completo, los rompen ellas, nos forman los ácidos grasos de cadena corta. Pero también hay una microbiota que a nivel de cardiopatías nos funciona, porque es una microbiota que se encarga, bueno, no vamos a decir, no, se encarga de disminuir el riesgo cardiovascular o aumentarlo, ¿vale? O sea, hay unas sustancias que cuando hacemos una analítica medimos y en concreto es la TMAO, que es que meternos mucho en bioquímica y mareamos a los pacientes, pero sí.
En función de cómo tenemos la microbiota, ¿afecta al corazón?
¿Afecta al corazón o no? Sí, afecta a poder desarrollar una cardiopatía, afecta a tener una infección. Porque pensad que eso, que la microbiota normalmente entra por la boca. O sea, toda la microbiota digestiva tiene un punto de entrada, que es la boca. Y luego, cada vez sabemos más, o sea, las distintas cepas de distintas bacterias, entre ellas forman lo que se llama el quorum sensum, que es son como... interaccionan, o sea, no solo forman un biofilm agrupándose por, que eso sí que lo sabíamos de hace mucho tiempo, ¿no? Que el problema de cuando hay alteraciones de la microbiota es cuando se crea un biofilm que es mucho más difícil de romper, en el que están unidas muchas cepas. Pero aparte es que hay intercambio hasta de genes entre unas bacterias y otras. Entonces, ese quorum sensum son señales que se van enviando las unas a las otras en función de la cantidad que son. Es que es apasionante. O sea, es un mundo increíble. Entonces, claro, pensábamos que esos genes que se intercambian, ¿vale? Pues sí, hay ese quorum sensum, pero es que también hay lo que llamamos traslocación. Traslocación es que ese microbio, esa bacteria que pensábamos que no atravesaba la barrera intestinal, o sea, que se quedaba en barrera intestinal, puede llegar a colonizar en otras zonas. Entonces, claro, cada vez es mayor la información que tenemos y más representativa y más importante, ¿no? Que es lo que comentamos siempre cuando se hace el proyecto de genoma humano, ¿vale? Tenemos ya el mapa, sabemos, pero ¿qué más podemos hacer con esto? Y es lo que comentábamos, cuando hacemos un estudio genético de lo que sea, un panel para personas, para ver las características de la dieta, un panel para la alopecia, o sea, cualquier panel, siempre lo decimos, cuando tú te sometes a un estudio genético, tú consientes o no consientes que tus datos biométricos, no tu nombre, soy mujer de 54 años, peso tanto, mido tanto y he tenido tales enfermedades. Toda esa big data se mezcla, ¿vale? Y con eso se van sacando conclusiones. Entonces, una vez, por ejemplo, te secuencias todo tu genoma no va a modificarse. Bueno, puede haber modificaciones epigenéticas, que ya lo sabéis, que nosotros no podemos cambiar los genes que tenemos, pero sí que podemos hacer que se expresen los que nos benefician y se silencien los que no nos benefician. Porque recordemos que los genes son instrucciones que da el organismo para, sobre todo, para fabricar proteínas, pero bueno, para muchas más cosas. Eso podemos influir, que es lo que para eso se hace un estudio genético, ¿no? Para ver qué predisposición tenemos a... y ver si nos interesa que se manifieste o no. Pero cuando se asocia todo esto, entonces se sacan conclusiones y se dice, mira, pues hemos visto que en el mundo hay 50 millones de mujeres de 54 años que tienen los ojos de color avellana, y resulta que a todas las que tienen estas características tienen un déficit de la enzima que degrada la grasa. Pues así es como funciona. Cuanta más gente, claro, cada vez tenemos más información porque cada vez hay más gente secuenciándose. Y hay, por ejemplo, países como puede ser Inglaterra, en los que ya la seguridad social ya está, ya tienen un programa en el que están secuenciando a toda la población a partir de, bueno, en principio, claro, de golpe no se puede, ¿no? Pero sí que tienen ya planificado el tener secuenciada y el hacer los paneles. O, por ejemplo, el panel que comentábamos antes del verano, aquel panel nuevo que ha salido para cáncer colorrectal,
sí,
en el que no nos buscamos solo la sangre en heces, que ya nos dice que hay alguna alteración, algún pólipo, no tiene por qué ser un cáncer, no. Ya nos da las proteínas que emiten, porque antes de las células tumorales emiten unas proteínas concretas. Entonces se ha cogido y se ha dicho, bueno, pues el 99% de los cánceres colorrectales suelen ser de estos tres o cuatro tipos y se emite esta proteína. Pues detectamos esa proteína y sabemos que el tumor está ahí, aunque aún no sea evidente.
Sin
y
embargo,
todo eso, por ejemplo, en Inglaterra está en la Seguridad Social.
Sin embargo, la Seguridad Social, a partir de unos años, te manda una prueba,
sí,
a todo el mundo.
Sí, que a partir de los 50 años, sí, en esa se detecta sangre en heces.
Pero de ahí ya podrían, porque tienen...
Claro, sí, la muestra realmente, o sea, este estudio que hay de cáncer colorrectal, uh-huh, se hace también en muestra en heces, o sea, que no hay que hacer nada especial.
Que ya podrían aprovechar toda la cantidad de gente...
Claro, pues que es lo que están haciendo, es lo que están implementando en otros países.
Para ver quién es propenso a desarrollar en un futuro, y además esto ahorraría...
Sí, no, fíjate, ya no desarrollar, porque es eso, porque en el momento en que está... empieza el tumor a formarse, se emite esa proteína. O sea, sabemos que tenemos un tumor incipiente.
Y de esa manera le ahorraría...
Claro, bueno. es que vamos a ver, es lo que decimos. O sea, teóricamente el siglo XX, el último cuarto de siglo, ha sido el momento de la medicina preventiva. Pero es que estamos en el XXI, es la medicina predictiva. O sea,
claro,
lo que queremos es eso. Es anticiparnos, o sea, evitar a que se nos llegue a desencadenar una patología crónica, ¿vale? O sea, tenemos las herramientas ya para eso, para ver qué modificaciones hemos de hacer, dietéticas, de vida, o sea, qué modificaciones epigenéticas, porque es medicina personalizada, o sea, y lo que decimos siempre, es una medicina en la que el paciente es el protagonista, porque es el que tiene que tomar las medidas, porque tú le puedes decir a un paciente, pues mira, haz esto, y te vas a evitar, pero si no lo hace...
Claro, pues, pero luego está también... Yo, por ejemplo, no estoy con una amiga y dice, y yo he comido bien unos días y ahora resulta que he estado en fiestas y he comido de todo. Y yo tengo que ser alérgica a algo porque me encuentro fatal. Y entonces empiezan a, si eres alérgica a esto, a lo otro, come.
Sí.
Es que, claro, no podemos ser... Es que yo me niego a pensar que todo el mundo somos intolerantes a un montón de alimentos.
Eso ya sabéis que yo, con el tema de las intolerancias, soy muy intolerante a ese tema. Porque siempre que tenemos un desequilibrio en la microbiota digestiva, uh-huh, una disbiosis, uh-huh, desequilibrio, biosis, pues de vida, ¿no? Un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, eso va a desencadenar una serie de problemas. Y uno de ellos es lo que llamamos el sobrecrecimiento bacteriano.
Claro.
O sea, ese desequilibrio quiere decir que el equilibrio entre bacterias buenas, entre comillas, y malas, entre comillas, ¿vale?, no está. Que hay un predominio de alguna cepa. ¿Qué pasa? Siempre lo comentamos. O sea, el medio interno es ácido, ¿vale? La acidez es uno de los mecanismos para controlar la entrada de microorganismos, pero conforme vamos bajando, cada vez vamos perdiendo acidez, salvo justo en el intestino delgado, que es donde nos vuelcan los jugos gástricos, la bilis, los jugos pancreáticos, porque pensad que el intestino delgado, o sea, cuando tenemos molestias más en la zona derecha, molestias, no hablo de un dolor intenso, que vámonos, socorro, que puede ser una apendicitis, pero cuando nuestro malestar es más de intestino derecho, sabemos que es una cosa más, quizá más nuestra, más... porque es donde nosotros digerimos, es donde absorbemos, pero cuando ya hablamos de molestias en parte izquierda, ya normalmente suele ser más colon, ¿vale? Es la zona de la fermentación, por eso es la zona con gases, que eso siempre lo decimos, si huelen, si no huelen, pues nos indican qué tipo de microbiota es la que está fabricando esos gases. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que ya me he ido, Susana, de qué estaba hablando. Es que todo esto era para algo.
Pues que tenemos que tener en cuenta, yo...
Qué mala desde, es la menopausia, chicas.
Desde mi punto de vista, lo que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos que convertirnos...
Vale, sí, ya sé. Estábamos en las intolerancias.
Claro, no tenemos que convertirnos
un intestino.
En... a ver... esto
no
es
hay,
una fábrica de hacer dinero, ¿eh?
Sí, no.
Porque yo lo que veo a mi alrededor es que todo el mundo se ha subido al carro y todo el mundo saca partido.
Todo el mundo, sí, no. Es que ahora la palabra SIBO, o sea, sobrepeso, que viene del inglés, sobre crecimiento bacteriano en intestino delgado, ¿vale? Se ha puesto de moda. O sea, todo el mundo que tiene una alteración en digestiva y no hay nada fisiológico, ¿vale? Uh-huh. O sea, te pueden hacer una colonoscopia, no hay una prueba diagnóstica que salga mal, ¿vale? Pues entonces dicen, vale, pues tienes un SIBO, vamos a ver a qué eres intolerante. Bueno, siempre lo decimos, o sea, una microbiota alterada que esté ocasionando una permeabilidad,
claro.
O sea, que está permitiendo que entren al torrente sanguíneo sustancias de un tamaño mayor o microorganismos que deben quedarse y eliminarse por el intestino que pasen al torrente sanguíneo, vas a ser intolerante a todo. O sea, de repente no puede ser que seas intolerante a la fructosa, a la lactosa, a todas las cosas.
Al entonces, gluten.
Al gluten. ¿Qué hacemos? ¿No comemos? Y entonces, es que no tiene ningún sentido.
No, es porque, claro...
Porque, ¿qué haces? ¿Te quitas toda la comida?
Claro.
O sea, te dedicas solo a comer pollo.
Claro, yo entiendo que la maquinaria que se ocupa de procesar todos estos alimentos debe estar estropeada.
Pues eso es. Es exactamente ni más ni menos que eso. Tenemos una alteración. Tenemos ese pH... Ya sé por qué estaba ahí. El pH del intestino delgado se ha modificado... Ha ido subiendo, se nos ha ido haciendo más alcalino o más básico, ¿vale? Menos ácido. Y entonces ha permitido que esos microorganismos que no soportan la acidez y que están en el intestino grueso asciendan. Y entonces sí que se están haciendo procesos digestivos en intestino delgado que no deberían hacerse. La microbiota está fermentando en el intestino delgado alimentos que no tendrían que fermentar, porque donde fermentan es... En el intestino grueso. Entonces todo eso nos crea un desequilibrio y lo que decimos, si las células de la pared del intestino, en vez de estar unidas y permitir solo el paso a sustancias de un tamaño concreto, están separadas, pues ahí se nos está colando y se nos va al corazón y nos forma un problema cardíaco,
por ejemplo,
como preguntabais, o las cándidas.
Son gente que somos propensas genéticamente a tener ese tipo de problemas.
Habría que mirarlo, o sea, una cosa es la microbiota intestinal, o sea, y los genes de nuestra microbiota, y otra cosa son nuestros propios genes. Sí que es verdad que hay gente que puede tener una alteración en los genes que fabrican, ¿vale? En las instrucciones que da el organismo para fabricar las células mucosas,
sí.
O sea, las células que tapizan, lo que llamamos el epitelio, las células epiteliales que tapizan todas las superficies mucosas del organismo, pero hablamos de oído, garganta, no solo del sistema digestivo, vagina, y sí que es verdad que hay gente que tiene problemas en la alteración, por ejemplo, de la formación de colágeno, todo eso sí que influye. Te va a hacer más propenso.
A mí personalmente me gustaría que explicaras un poquito más el tema de la relación con la cándida, porque en mi familia, por ejemplo, sí que somos
tenés
muy...
Tenés candidiasis de repetición. Mira, la cándida es una levadura, ¿vale? O sea, lo que son hongos y levaduras, que se unen, es una misma familia, tienen dos formas. O sea, tienen la forma de levadura y luego ya cuando se convierten en hongo, desarrollan lo que llamamos las hifas, que es la forma que tienen de reproducirse, que son como filamentos largos. ¿Qué sucede? La cándida es amiga nuestra, vive en nuestro intestino, nos ayuda a eliminar el exceso de azúcares, y cuando hablamos de azúcares no es el azúcar blanco solo, arroz, patatas, o sea, todo lo que son carbohidratos.
Vale.
Y ahí está, y le damos de comer, y es buena, nos acompaña y nos ayuda. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos... un sobrecrecimiento de cándidas, ¿por qué? Eso, porque el pH se hace favorable a que crezcan. porque tenemos una dieta inadecuada y hemos tomado antibióticos, sobre todo los antibióticos, recordad que es una de las principales causas, perdón, de que sobrecrezcan las levaduras, porque las levaduras son resistentes a los antibióticos. Entonces, si eliminamos microbiota, es lo que decimos, siempre decimos, la microbiota reguladora, la que nos defiende, forma por una parte una barrera física, ¿vale? Ocupa un espacio, es como un ejército que está defendiendo que no entre nadie. Si barremos esa barrera primera, ya estamos dejando, pero es que además, gracias Chelo, además esa microbiota lo que está haciendo es fabricar unas sustancias que están ayudando también, ácido láctico, bacteriocinas, que están ayudando a eliminar al enemigo. Entonces, si nos hemos cargado esa barrera, estrés, antibióticos, antiinflamatorios, por supuesto los zoles, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, o sea, que lo que hacen no es proteger la mucosa del estómago, no. Los omeprazoles y su familia, lo que hacen, los inhibidores de la bomba de protones se llaman, un protón es un hidrógeno positivo. Lo que hacen es eso, eliminar inhiben esa bomba de hidrógeno, con lo cual el ácido clorhídrico, que es ClH, no se fabrica. Con lo cual estamos dejando de fabricar ácido, no es que protejamos.
O sea, por decirlo así, como que paramos la digestión, ¿no?
Sí, tal cual. O sea, no estamos dándole una capa de recubrimiento para que no el ácido no nos queme a nuestras propias células. No. Estamos evitando que se produzca ácido. Con lo cual, la segunda fase fuerte de la digestión, porque la primera es la boca, ¿eh? En la boca, la masticación. En la boca ya tenemos muchísimas enzimas digestivas, sobre todo para carbohidratos, para amilasas, para almidones. ¿Vale? Ahí es la primera. Pero luego en el estómago, pues ahí ya se forman, ya empieza a formarse ya el bolo mezclándose con el ácido clorhídrico. Si no fabricamos ácido clorhídrico, ya lo que nos llega al intestino delgado no llega en las condiciones que tiene que llegar. Entonces, todas esas cosas nos van afectando. Entonces, tenemos eso, tenemos un montón de encima estamos súper estresados y comemos fatal, no tomamos suficiente verdura, proteína. Vale, entonces tenemos un intestino un poquito caótica, la microbiota la tenemos revolucionada y tenemos permeabilidad. Entonces resulta que estamos permitiendo que Cándida vaya creciendo y al final acabe convirtiéndose, pasar de estado de levadura a hongo y emite esas hifas. Pero como tenemos las células separaditas y por ahí se cuelan esas hifas, ya podemos ponernos óvulos vaginales, ya podemos seguir tomándonos no sé cuántos antibióticos, fluconazol, miconazol, todo lo que acabe en zol, que el problema no es local de vagina. El problema es que tenemos sobrecrecida esa cándida intestinal. Entonces, mientras no cerremos esa puerta de salida, mientras no cerremos las uniones que se llaman uniones estrechas de las células intestinales, pues vamos a estar en un bucle. Y ese bucle va haciendo que eso, pues lo que pasa, pues que dicen, no, yo es que en cuanto me tomo un antibiótico, candidiasis, o no me tomo un antibiótico. O sea, yo cada 6 meses, y por mucho que intentes prevenir, y por mucho que funcionan fenomenal, o sea, y los productos con demanosa, los arándanos rojos, o sea, por mucho que hagas cosas para evitar que esa cándida sobrecrezca, lo que hay que primero es poner en condiciones el intestino, o sea, vamos a bloquear y vamos a normalizar la cantidad de cándida en intestino, porque si no nos va a migrar.
Entonces, ¿qué consejos me darías tú como tal? O sea, porque entiendo que entonces, modificando un poco mi alimentación, ¿no?, entre otros.
La dieta es fundamental. O sea, lo primero, vamos a ver, si tenemos un paciente que ahora que está el SIBO de moda, ¿no? SIBO, que yo siempre os lo digo, el SIBO es un tipo de disbiosis. O sea, hay quien dice, no, como consecuencia del SIBO se produce disbiosis. No, o sea, un sobrecrecimiento en intestino delgado, en intestino grueso o donde sea, eso es un desequilibrio de microbiota. O sea, luego SIBO para mí es un tipo de disbiosis en la que en el intestino delgado sobrecrece o llegan ciertas bacterias procedentes, decimos bacterias, pero sabéis que hablamos de bacterias, virus, de fagos, que son virus que solo afectan a las bacterias, de arqueas, ¿vale? Entonces, en el momento en que intestino delgado tenemos cosas de más que no tendrían que estar ahí, eso es una alteración de la microbiota. Y el punto número uno de la microbiota es darle de comer o no darle de comer. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos SIBO y nos quitan todo lo que tenga que ver con carbohidratos de todos los tipos, o sea, quitamos todo, hacemos una dieta lo que se llama FODMAP, o sea, libre de alcoholes, de polioles,
de todo.
¿Qué nos queda? O sea, no podemos comer más que, no sé, lechuga tampoco. O sea, quiero decir que es una dieta tan restrictiva, tan rica en sustancias putrefactivas que las necesitamos también, pero si solo basas tu dieta en alimentar a ciertas cepas, no solo van a verse afectadas las cepas patógenas.
Claro.
Es que además muchos SIBOs, fijaos la curiosidad, en muchos SIBOs lo que crece en intestino delgado son lactobacillus, que son buenos, los buenos de la película, son parte de la microbiota defensiva. Siempre lo decimos, en intestino delgado tenemos más lactobacillus y en intestino grueso tenemos más bifidobacterias. Pero a veces los SIBOs son sobrecrecimientos de lactobacillus porque han sobrecrecido para defender de todo eso. ¿Cómo sabemos que tenemos exactamente? Sí, nos hacen la prueba del SIBO, hacemos el gas expirado, sabemos que hay un sobrecrecimiento. ¿Por qué lo sabemos? Porque estamos midiendo el gas de fermentación que se forma a lo largo del tiempo. Y si se forma la fermentación mientras los alimentos tienen que estar en intestino delgado, pues ya está. Que resulta que no solo medimos el gas normal, medimos también el metano, vale, sabemos que tenemos un sobrecrecimiento de arqueas, perfecto, pero si tenemos un sobrecrecimiento de ciertas cepas, las que son amigas, por decirlo de alguna forma, van a también a crecer, y las que son enemigas es porque han decrecido. El caso es que si no sabemos exactamente qué hay, quiénes están implicados en ese conflicto, ¿qué haces? Tiras una bomba y matas a los buenos y a los malos. Te los cargas a todos y estamos igual y no les damos de comer. Entonces no damos de comer tampoco a los buenos. Entonces, fundamental, una dieta adecuada, que además es que nosotros lo tenemos muy fácil. No hemos de explicar lo que es una dieta adecuada porque somos mediterráneos.
Claro,
y todos nosotros sabemos lo que tenemos. Es lo que comían nuestros abuelos, lo que comemos nosotros. O sea, variado de todos los colores. Eso, siempre incidimos mucho que sí que es verdad que en la Comunidad Valenciana lo que detectamos un poquito es que la gente come poca proteína. ¿Vale? Los platos de cuchara, ¿no? Hacen un cocidito y tal, y no me hinchan la sopa y tal. Sí, pero hay que comer un poquito más de proteína. Necesitamos comer proteína en la comida y en la cena, porque es la materia prima que nos va a ayudar al organismo, le vamos a dar esos aminoácidos que necesitamos para fabricar nuestra materia prima para las células. Y sí que muchos de ellos, si no proceden de proteína, especialmente de la vegetal, perdón, del animal, pues va a ser muy difícil conseguirla por nuestros medios, porque hay aminoácidos esenciales que no tenemos la capacidad de fabricarlos, que necesitamos aportarlos con la dieta. Entonces, eso, lo principal, una dieta equilibrada y saber exactamente cuando hay una alteración de qué cepas hablamos. Y eso la forma es haciendo un estudio de disbiosis intestinal que nos va a decir exactamente. Es una foto, siempre lo digo, una microbiota alterada es una foto del momento. No quiere decir que efectivamente para eso se hace, igual que cuando te haces una analítica no te vale para el año siguiente. Porque puedes estar un año fatal de hierro y al año siguiente estar estupendo y lo que no tienes es vitamina D. Entonces, pero eso nos sirve, esa es la prueba diagnóstica fundamental para mí, porque nos va a decir exactamente qué tenemos en todas partes, ¿vale? Y con eso ya sí que podemos trabajar y vamos a apoyar las cepas que necesitan crecer y vamos a intentar eso, proporcionar probióticos y prebióticos, que es los prebióticos son el tipo de alimento que ayuda a que crezcan los probióticos, o sea, que crezcan las cepas que nos interesa. Y bueno, total eso.
Yo estaba siempre. No, yo estaba pensando en el momento en el que se hace esta foto, porque claro, tú cuando te tienes fiebre, te vas al médico para saber qué es lo que te pasa. En este caso sería cuando tenemos algún tipo de problema intestinal. Síntomas como, por ejemplo, vientres hinchados.
Claro, es que siempre...
Es que hay que detectar.
Claro, es que vamos a ver, siempre lo decimos, lo normal sería comer y ir al baño una o dos veces. Hay quien va más veces, tampoco es lo más... Pero vamos, ir al baño ir al baño me refiero
como
a hacer
mínimo
caca.
Mínimo una vez al día.
Como obligatoria, o sea, una vez al día, porque pensad que todas las heces que acumulamos, o sea, nuestro cuerpo tiene una capacidad de ahorro fantástica, somos recicladores. Cuando las heces están demasiado tiempo en el intestino, el cuerpo va a absorber el agua para reciclarla, pero con ese agua procedente de las heces, que por eso las heces del estreñimiento son duras, compactas, porque están deshidratadas. Pero con ese agua arrastramos también y reabsorbemos muchas sustancias tóxicas, porque las heces, en realidad, lo que son restos de alimentos sin digerir, un 40% de microbiota, ¿vale? De seres vivos que están en tránsito, y sustancias que nuestro cuerpo no puede desechar por la orina. Claro. Sobre todo las sustancias que son liposolubles, porque en orina no eliminamos tanta grasa. O sea, en orina eliminamos sobre todo sustancias tóxicas, pero hidrosolubles. Entonces, tener ahí unas heces acumuladas que va reabsorbiendo, pues es fatal. Y lo que decimos, o sea, eso es la normalidad, no es tener gases, hincharme como una pelota después de comer, es que me ha pasado toda la vida. Bueno, pues tienes un problema toda la vida. O sea, mi hijo, por ejemplo, tiene un desequilibrio brutal desde siempre, porque fue un niño que con unos meses tuvo la bronquiolitis, ¿vale? Arreale antibióticos. Luego al añito hubo que operarle de una cosa del tobillo, dale más antibióticos. Y claro, tiene una microbiota muy, muy, muy perjudicada desde pequeño. Entonces también tiene un desastre y me enfado con él porque cada dos por tres le digo, jolín, digo, ya hace un montón que, ya hace 3 años que no te has hecho un estudio de heces, digo, por favor, dame una muestra. Digo, claro, yo no puedo ir y sacártela de dentro. O sea,
por ejemplo, hay mucha gente que tiene muchos aires, mucha gente que no tiene aires, unos que son muy apestosos.
Exacto.
Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque te está diciendo que algo no funciona
claro,
bien.
Claro, pero es que lo normalizamos, porque como es algo que a lo mejor nos ha pasado desde la adolescencia, entonces, no, yo siempre después de comer yo me pongo como
claro,
muchísimo,
porque hay gente
gente que tiene muchos gases o que tiene desconfort, ¿vale? Ya no es nada que digas, no me duele, pero
estás incómodo.
Estás incómodo. Pues no deberíamos. Claro, eso debería. Eso nos está diciendo que algo no está funcionando perfectamente.
Claro, yo pienso, es como cuando comes y tragas y te duele la garganta, interpretas que algo no está funcionando bien, que tienes
claro
algo. O sea, cuando no expulsamos lo que el cuerpo desecha es porque algo no funciona bien. Uh-huh. Y después de todos esos tratamientos que te dejan el intestino, por ejemplo, un antibiótico, te dice atarracampa.
Pero claro.
Se repobla.
Claro, hay que repoblar. De hecho, algunas veces sí, que cuando encontramos cepas, porque hay algunas cepas que sí que tienen estudios que directamente relacionan con los cánceres colorrectales. Uh-huh. O con algún tipo de
metales
problema
pesados.
Bueno, también aprovechamos y medimos la excreción de metales pesados en heces. Es una forma muy cómoda, pero siempre le explicamos al paciente, vamos a ver, el que tengamos muy elevado una tasa de ciertos metales quiere decir que los estás eliminando, ¿vale? Entonces, según lo que encontremos, habría que plantear, buscar claro, también.
Pero no se tiene que quedar dentro, es decir.
Claro.
Tu función de eliminarlos lo hace, el problema es que no lo expulsas.
Claro, y el problema es que si tenemos mucha excreción de ciertas sustancias es porque tenemos un exceso dentro del cuerpo, porque si no, excretaríamos unas cantidades razonables. También es verdad que también nos habla mucho de metabolitos nuestros, de nuestros procesos digestivos, de neurotransmisores. Si resulta que tenemos, en heces estamos viendo que las cantidades, por ejemplo, de glutamina que excretamos son normales, pero excretamos una barbaridad de, no sé, pues por ejemplo de serotonina,
sí,
que la materia prima es la glutamina, o de GABA, algo está fallando. O sea, porque no puede ser que tu materia prima sea razonable, pero el metabolito final esté muy crecido. Entonces, quiere decir que a lo mejor no estamos utilizando toda la glutamina para mandarla al cerebro, para que ahí se fabrique glutamato,
claro,
GABA.
Que es la que
o sea,
necesita.
Claro, es que además eso hay que saber porque hay ciertos productos que no atraviesan, o sea, ciertas sustancias que no nos atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, a veces eso, pues la gente toma algún suplemento y se está quedando en el intestino. Que, oye, que bien, ¿eh? Que la serotonina intestinal se utiliza para todo el organismo, excepto para el sistema nervioso, porque no atraviesa la barrera del cerebro. El cerebro tiene lo que llamamos la barrera hematoencefálica, y es precisamente también para evitar que se le cuelen cosas que no deben. Entonces es muy selectivo. Por eso, por ejemplo, los cánceres cerebrales son tan difíciles de controlar. Hoy en día que es más o menos se van cronificando, ¿no? Hay muchos cánceres que todavía no se ha encontrado a lo mejor la sustancia perfecta para eliminarlos, pero la tendencia es vamos a cronificarlos, vamos a convertirlo en una enfermedad crónica en espera de que se desarrollen terapias, pues no sé, como la terapia CAR-T y todas estas terapias ya focalizadas ya para cada tipo de cáncer, pero el cerebro se protege, ¿no? Entonces se protege a veces también para lo bueno.
Y también es muy importante que miremos las cacas que hacemos. La caca porque que si hacemos cuando tienes un niño, tú miras y dices, uy, esta caca no magra.
Sí.
Porque después nosaltres pasem del y no es veritat.
Sí, sí, sí.
Porque tú miras el aspecto que te dones conter que ahí algo no va a ver.
Claro, no. Nosotros tenemos lo que llamamos la escala de Bristol. Entonces, según la forma y la textura de las heces, pues sabemos, la clasificamos en una de las zonas.
Bueno, i també tu has de ser prou intel·ligent com per exemple, per a dir, bueno, és que jo he menjat.
Claro.
I si tu al dia siguient d'haver menjat arroz negre, per exemple.
Exacto, no te asustes.
Sí. No t'assustes. O espera dos dies més.
O la remolacha.
O la remolacha, claro.
Sí, sí, claro.
Dígate, en sentit comú, no?
Claro, sí. Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta, sí.
Però vamos, que te poden deixar l'intestino terracampa i se repobla. Jo recorde una de les voltes que el meu li va costar dos vegades terracampa, ojo, sí. Dos vegades.
És que tu eres molt dura, Susana.
Sí. I me vau donar, jo recorde en aquell moment unes gotetes roïns de prendre, roïns, però aixes me feien créixer un tipus de...
Sí.
Claro, jo ho veig com un... Com una terra normal, un tipus
de
planteta, pensava jo, que era l'adequada...
Para el tu tipus de disbiosis.
Jo me l'he fet dos vegades.
Sí, si no recordo mal, pues tu tenías un déficit que a la gente le llama la atención de Escherichia coli, que todo el mundo piensa en Escherichia coli, piensa socorro, el mar contaminado, claro, lleno de caca. Pero Escherichia coli es... una cepa también muy, muy, muy importante para nuestro sistema intestinal porque es muy entrenadora del sistema. Es lo que llamamos, forma parte de la microbiota inmunomoduladora, ¿vale? Uh-huh. Ayuda a entrenar a nuestro sistema inmune y recordad que el sistema inmune de mucosas del intestino es el que entrena para todo, o sea, es la base de todas las mucosas. Entonces, esa Escherichia coli, en la Primera Guerra Mundial, se llama, de hecho la cepa se llama E. coli Nissl, porque hubo un médico que se dio cuenta que estaban muriendo todo el mundo, o sea, muchos de los soldados morían por diarreas, por descomposición. Entonces, se dedicó a ver los que no se contagiaron, qué diferencia tenían. Y encontró que tenían esa bacteria, uh-huh, esa cepa concreta. Entonces, esa cepa se comercializa en Alemania desde los años 40, antes. O sea, es una cepa que no se ha modificado para nada. Y lo que pasa es que eso es verdad que está asquerosa. Y aparte hay que ir tomándola progresivamente, vamos aumentando la dosis poco a poco. Y con eso nos ayuda a eso, a entrenar al sistema inmunitario. Pero bueno, eso, que es una cepa que tú dices Escherichia coli y la gente se horroriza. No, que es de verdad que la necesitamos, la buena, pero si nos sobrecrece y se convierte en cepa mala, entonces sí que hay que controlarla de otra forma.
Yo recuerdo que la primera disbiosis que me hice era un año que estábamos haciendo la bodeguilla aquí abajo en el casino, pero ya hace, no sé, lo menos 5 o 6 años, no lo sé. Y recuerdo... que llegó Alicia con el doctor Rojo y hubo un momento en que yo me giré y le dije, hablamos un momento y me dijo, uff, un montón de metales pesados. Y yo ya después la entrevista, ¿qué estaba haciendo?
Ella ya se veía.
Y yo pensaba, metales pesados, pues si yo no he trabajado nunca en una fábrica.
Claro.
Claro, yo, tú imagínate lo que llegaba a pensar en ese momento. Sí. Yo no sé lo que me estaban contestando, yo me imaginaba metales pesados, tú imagínate, y yo ya sentía una pesadez dentro de mí. Y luego ya, bueno, aclaró que incluso en el maquillaje.
Claro, sí, además, tú eras la del maquillaje, ¿es verdad?
Sí, sí, sí.
No, ahora he acordado. Es que a veces le digo ejemplos, ¿no? Tuvimos a una paciente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Tú eres la que tenía.
Claro, luego hay que tener mucho cuidado porque.
Sí, es que la piel también es permeable.
Absorbe, claro.
Sí, sí, sí. Hombre, a mí me dicen, pero no, la piel es impermeable. Digo, entonces, ¿para qué te pones cremas?
Claro, claro.
Con liposomas, con. Ya no cremas. Ya no cremas. ¿Para qué utilizamos medicamentos por la piel? O sea, pues no te van a hacer nada.
A todo eso, fuera unos 6 años, uy, cómo estoy hoy, y en la primera vez no se me erradicó del todo, o sea, seguía teniendo problemas.
Es que, Susana, tú eres una mujer muy complicada.
Muy complicada.
No, tú no era toda una cosita, primera, tú tenías ahí.
Pero no me doy por vencida,
es decir, revoluto.
Si hay una solución, se tiene que, sí. Entonces, lo volvimos a hacer, volvimos a empezar otra vez. Y hoy por hoy, que estuve muchísimo tiempo con un estreñimiento, que esto no se lo doy a pasar a nadie, eso sí, yo todos los días he entrenado, porque yo las que tenía, esas que desentrena, ¿no? Pues se ve que me las entrené muy bien, porque todos los días y a la misma hora,
muy bien,
llueva, haga sol, me vaya de viaje o no me vaya.
Pues habrá que saber a qué hora es para no invitarte a esas horas a casa.
Tengo claro que hay que ir. Que es una función que no tenemos que posponer, que no tenemos que pensar que no es urgente, porque es urgente
y
importantísima.
Y lo que hay que intentar es, la forma, lo mejor es intentar entrenarse por la mañana,
claro,
¿vale? Y así ya sales de casa comido y
tranquilo,
tranquilo,
en general,
arregladito de casa.
Sí, yo recuerdo cuando las primeras entrevistas, y bueno, yo veía cosas, evidentemente, porque que le decían, oye, no llores en la entrevista, que llorado se viene de casa.
Claro.
O tú entrabas, porque
sí,
es lo mismo, ¿no?
He llorado y bueno, decimos cagado. ¿Sabes?
Pues
que
no,
me
no.
¿Sabes que me cuesta a mí decirlo, no?
Oye, pues
yo
es
soy
que,
de las de que yo hago caca, yo no cago. O sea, no, sí, lo siento.
Pero bueno, hay que tener en cuenta, y si tienes que levantarte una hora antes, pues te levantas una hora antes.
Y si lo ves muy complicado, pues entrénate para hacerlo por la noche. Pero hay que intentar sentarse, concentrarse. Aparte, tú notas cuando tienes. Entonces,
Alicia, es una barbaridad. Hay gente que en una semana no va al aseo.
Eso es
decir, en una semana tiene todas las heces acumuladas, pues que eso tiene que ser kilos.
Vamos a ver, le tienen que llegar ya al intestino delgado y casi a la boca del estómago.
Pues fíjate,
una semana sin hacer caca.
Yo creo que hay gente que está viéndonos que dice, yo.
Pues eso es malísimo.
Y lo doloroso que es, además.
Bueno, sí.
Y el malestar que te produce. No.
Y el mal humor que tienes.
También.
Qué horror.
Hombre, fíjate, es que, de verdad, y no os deis por vencidos. Si en la primera lo aciertan, en la segunda. Y todo eso de que...
Y pues de todas formas, debo decir que de tus estudios de disbiosis a los de ahora, o sea, es un mundo aparte. O sea, la información que nos daban hace 6-7 años, ¿un tercio? No, menos, una décima.
Claro, pero
es una décima parte de lo que
estamos ahora. Claro, pero ahora de metales pesados se hablan con total normalidad y a mí aquel entonces...
Sí, entonces...
Claro, ahora otra cosa pues sería, pues como por ejemplo lo que últimamente se está hablando, que es esto del SIBO.
Claro, porque es que hace 5 años ya dejamos de... Bueno, yo nunca he sido partidaria de las pruebas de SIBO porque no me dan suficiente información.
Claro.
Pero hace ya más de 5 años que la gente que llevamos muchos años trabajando microbiota ni se nos ocurre, ni si nos pasa por la cabeza hacer una dieta FODMAP, una dieta tan restrictiva. O sea, no puedes matar de hambre a los buenos para matar a los malos. No es eso.
Efectivamente.
Yo tenía una pregunta y es ahora que está también hablando con lo del SIBO y tal, algo que también está muy en tendencia, la kombucha. ¿Es tan buena como...?
Sí, es muy buena, pero vamos a ver, pero no es la panacea. O sea, cualquier producto fermentado es prebiótico, ¿vale? Tenemos los probióticos, que son microorganismos vivos que nos... que con cepas concretas, con estudios concretos, porque un lactobacillus no es lactobacillus, es Reuteri, Rhamnosus, Gaiseri, o sea, hay 50 millones de tipos, de hecho ahora los han reclasificado y nos vuelven locos, porque lo que era Lactobacillus rhamnosus ahora es Lactocaseibacillus, o sea, tienen nombre, apellido y varios apellidos a veces. Entonces, claro, de hecho los laboratorios sí que hacen los estudios con cepas concretas, ¿vale? Con apellido segundo y tercero, para que la competencia no pueda utilizar esa información, porque la cepa que tiene el estudio es la que acaba en H, no la que acaba en J. Pero bueno, en general eso, cada cepa es para una cosa. Eso es un probiótico, ¿no? Una sustancia que nosotros ingerimos, que es un microorganismo vivo que va a producir un beneficio, etc., etc., una serie de características. Y un prebiótico es una sustancia de la cual se va a alimentar la microbiota. Pues normalmente son, eso, los fermentados son maravillosos, pero no solo la kombucha, o sea, el kéfir, el kimchi, o sea, hay un montón de sustancias, los pepinillos en vinagre, o sea...
El pepinillo en vinagre, por ejemplo, es maravilloso.
Claro, son maravillosos. Yo en las dietas, además, les digo, si tienes un antojo de salado, pues cógete un botecito de pepinito, de pepinillos y ala.
Cuando te comes los olivetes, tú el pepinillo.
Claro, claro, te comes. Entonces, sí, la kombucha es beneficiosa, pero no...
No es el santo grial.
No es el santo grial. Claro, porque además estamos dando alimento para fermentos para ciertas cepas, pero a lo mejor lo que necesitamos también es aumentar el aporte de otras sustancias. Pero sí, la kombucha es buena. O sea, entre tomarte un refresco de cola o tomarte una kombucha, vamos con los ojos cerrados.
Y has dicho también el kimchi, ¿no?
Sí,
kimchi. Pero yo pensaba que todo lo que es así como picante y demás, igual lo...
Otra cosa es el tema de la tolerancia a los picantes de cada uno. Pero sí, hay un montón de sustancias, del nato, o sea, hay un montón de cosas buenas. Lo que hay que tener en cuenta es lo que decimos siempre, nuestra microbiota, ya sabéis que es normalmente la agrupamos en enterotipos, ¿vale? Y no, los europeos no tenemos el mismo patrón, o sea, lo agrupamos en patrones, sobre todo funcionales, de tal forma que el patrón de microbiota, digamos, equilibrada, el patrón de microbiota eubiótica nuestro no es el mismo que el de una persona oriental. Por eso, siempre lo contamos, la soja para las menopáusicas a nosotros, a la mayoría no nos funciona y en Oriente sí. ¿Por qué? Porque su microbiota desde pequeños está entrenada y la microbiota que heredan de sus padres ya está entrenada para digerir la genisteína y poder aprovechar ese SQL de la soja para el beneficio de la persona, y la mayoría de los europeos no disponemos de esa microbiota. Entonces eso... Hay ciertas cosas que se ponen de moda porque vienen de otros países en los que funciona fenomenal y a nosotros pues no nos sirve.
Claro.
Pues Alicia Santos, estaría en tot el matí ya, ¿eh? Ahora Miriam, bueno, que le agarra el gusto.
Tot el matí, sí. Y toda la semana sin separar. A mí, con que me deis de vez en cuando un vasito de agua, yo tiro millas.
Sí, ha habido un momento que dices, gracias, Chelo. Y digo, yo estaba pensando, fíjate, que la gente que no te esté viendo ya le está dictando las cosas al oído.
Ah, sí, sí. Bueno, en realidad es verdad. Sí. Chelo me va poniendo la chuleta para... La que sabes, Chelo. Chelo nos va pasando el prompter, ¿no? Como en la tele. Ella va poniendo el prompter y nosotras, de vez en cuando, eso, decimos algo mal para que no se note tanto que estamos leyendo.
Pues Alicia Santos, de la clínica del Dr. Rojo. Experta en disbiosis intestinal.
Cacóloga, ya lo sabéis.
Moltes gràcies.
A vosaltres. Un special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise, I don't want pity.
necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
El Monopoly doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Píllate un McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda, Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
A Leo y Plana Baixa pots aprendre 5 idiomes: alemany, anglès, francès, italià i valencià. El termini de sol·licitud és del 13 al 17 de setembre. A adminova.gba.es pots fer l'admissió telemàtica a la seu de Villarreal o a les seccions de l'Alcora, Borriana, Nules, Onda Segorbe i La Vall. No et quedes sense aprendre l'idioma que t'interessa. A Leo i Plana Baixa, Generalitat Valenciana. Chabrera Agroquímics, 50 anys dedicada a la empresa de distribució i venda de productes fisiosanitaris, servicio a fincas i tratamientos con turbo. Chabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribución oficial de Sipcam Iberia. Chabrera Agroquímics, celebrando 50 años al servicio de sus clientes. Chabrera Agroquímics, estamos en calle Borriol 82, Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-52-0428.
Miren, i fa 2 horetes aproximadament començava sobre les 10 i mitja del matí el ple a les Corts per acollir el primer debat sobre l'estat de la Comunitat Valenciana amb Carlos Mazón com a president de la Generalitat. És un debat de política general on es troba el Partit Popular sol. Recordem que Vox és... el llança d'aquest tren que anava en marxa, que havia agarrat de la Generalitat, que estaven en coalició, tant el Partit Popular com Vox, i Vox decidís no continuar per les polítiques, per les diferències de polítiques d'immigració que tenen entre el Partit Popular i Vox. I com comença? Pues comença... antes de començar aquest debat de política general, la sessió de les Corts comença amb la intervenció de Alejo Fontdemora, qui ha pres possessió de l'acta de diputat del Partit Popular en substitució de Miguel Barrachina, que recordem ha deixat l'escó per a ser conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca. Alejo Fontdemora és fill de Villarreal, ha sigut regidor en l'Ajuntament de Villarreal i ara serà diputat autonòmic a les Corts. Recordem que entra en substitució de Miguel Barrachina, que és el que substituiria al que era el conseller d'Agricultura de la formació de Vox. I Mazón defensa la gestió. És una intervenció que la comença en valencià. Sabeu que Mazón és més castellanoparlant i, sin embargo, ho fa en valencià. I ha dit que la ciutadania valenciana va reclamar les urnes i van demanar prendre amb rigor la gestió dels comptes públics, millorar l'atenció sanitària, tornar la llibertat a les escoles i facilitar les inversions productives, i que és el que reclama el govern central, allò que pertoca al finançament, infraestructures i aigua. Això és el que diu en la seva primera intervenció. També defensava la seva gestió enfront dels 8 anys de govern del Botànic, que ha qualificat de preqüela del govern. Diu que el Botànic amarga les trampes que ens tenia, diu que amaga les trampes que ens tenia preparats, mentre que érem a la comunitat autònoma pitjor finançada i amb un govern central hostatge de nacionalistes i supremacistes. També ha afegit això, el que farem, a mi és que em sorprèn, no? Que diu lo de nacionalistes i supremacistes. Tenim un govern nacionalista i supremacista, que per una altra banda és el que ell percebís. I també ha assegurat que el govern valencià ara és capaç d'alçar la veu contra l'infrafinançament. Denuncia també que el Botànic feia 160 contractes a dit, ojo, i que el cap del Consell també defensa la baixada d'impostos per a beneficiar les classes baixes i mitjanes. Diu que durant les primeres 60 setmanes de la seva legislatura, davant la gestió de l'executiu que liderava Ximo Puig, o així ho ha volgut deixar clar, que les deduccions no han servit per a comprar Lamborghinis, sinó per a que les famílies pogueren comprar ulleres, anar al dentista o fer esport. Continuava parlant de les polítiques contra la violència masclista. Ahir han tingut les més, o sigui, han tingut una disputa, ell i els seus socis de govern. Ell dia que sobre les pancartes, que no són les pancartes les que salven vides, sinó que el que salva les vides són la bona gestió, el rigor i l'eficiència. També parlava dels canvis d'educació i remarcava l'impuls de la música i les matemàtiques en secundària. Diuen que ella ha dit que no hem de, hem aconseguit llevar les hores a l'assignatura del projecte interdisciplinar succedani de la sectària educació per a la ciutadania, llevem hores a una assignatura il·legal mentre els professors i els alumnes estaven al pati sense impartir classes, ha manifestat. Recorden aquestes mesures que havien pres, que tornava l'assignatura de música al tercer d'ESO i augmentaven les hores lectives de matemàtiques en secundària. Bé, pues, és com ho ha clarificat. També ha subratllat el lideratge de la Comunitat Valenciana en el procés d'al·legacions al trasbassament de 4 comunitats autònomes. I també diu que ho ha defensat el que som al mar com ho fem en terra. Diu que avui 8 anys donen per a molta incompetència, molta més de la que esperàvem, ha assegurat Mazón sobre la gestió de la pesca del govern en el Botànic, que diu que no va rebre cap ajuda econòmica davant de l'aturada biològica del 2022. També ha parlat d'aquesta correcció de polítiques de subvenció completament polititzada i també ha fet el repàs de polítiques en matèria d'habitatge. 220 municipis adherir al Plan Viu, mobilització de la major quantitat de sòl públic, creació de 70.000 llocs de treball, recaptació de l'IVA superior als 400 milions. Fa 18 minuts ha dit són a la comandatura de l'ocupació en Espanya i que quan ja fa 2 hores que ha començat la intervenció, en el debat de política general, el cap del Consell, que ha celebrat en la Comunitat Valenciana, diu que és l'autonomia que més treball ha generat en l'últim any en Espanya. Així també ha remarcat que el territori valencià s'han creat en l'últim any 97.000 nous llocs de treball, la qual cosa suposa un augment del 4,3% respecte al 2023, més del doble que a Espanya. I acaba dient el que els ha dit al principi, que són la locomotora de l'ocupació en Espanya. No sé, ara imagine que entraran a contestar els partits de la oposició. També ha parlat de la sobirania energètica i ha dit que és l'única independència a la que aspirem, perquè el president assegura que la Comunitat Valenciana pot convertir-se en líder energètic d'Espanya a través de l'aposta per l'energia fotovoltaica i també per l'hidrogen verd.
De que todo ¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55, Villarreal. Te esperamos.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges en Lingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
En Mauro Colección Hombre estamos disfrutando al máximo con el Villarreal Club de Fútbol y queremos vestirte con las mejores firmas de Champions como Disquaret, Erno, Hugo Boss, Hackett, Hogan o Harmon & Blaine. Prepárate para triunfar y no te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre en nuestra web y Mayor San Jaime 25, Villarreal.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Miren, y después de que ayer estiguera la vicealcaldesa María Fajardo así en esta radio y anunciara en exclusiva, ¿no?, que se baixaba un 2% el IBI en el Ayuntamiento de Villarreal, el portavoz del Partido Popular, Adrián Casabó, decía que baixar un 2% el rebut de l'IBI quan l'han apujat un 25% en els últims anys era una burla. Dia que l'equip de govern planteja una reducció d'aproximadament 500.000 euros quan en 2025 recaptaran quasi 30 milions d'euros amb IBI, la nova taxa d'escombreries, bueno, que ell pareixia que era poc més que una burla. Lo que la secretària general del Partit Socialista del País Valencià de Villarreal, Sílvia Gómez, li ha contestat. I li ha contestat perquè coses com, per exemple, no? Diu que ha de fer... El primer que ha fet ha sigut defendre la decisió de l'equip de govern de l'Ajuntament de Villarreal de ser baixada d'un 2% per al 2025 com a mesura compensatòria davant d'aquesta obligació d'implantar una taxa de residus. I ha lamentat que, bueno, que una vegada més l'actitud del Partit Popular de Casabó i Folgado resulta vergonyós i ridícula. Gómez ha respost a les crítiques del portaveu popular, qui ha qualificat de burla esta rebaixa de la contribució, i ha assegurat que de nou el llop Ampel de Corder, delegat de Folgado i Mazón a Vila-real, intenta confondre als ciutadans de Vila-real amb les seues mentides i mitges veritats a prop dels impostos. Ha parlat Gómez de que si... és que ho acaba de llegir i vull anar a les paraules exactes. Que si el seu propòsit és buscar la ruïna de l'Ajuntament amb propostes com esta, estes, que saben que són inviables i que cap dels seus companys de partit aplicarien en ningú dels municipis que governen. Que li resulta alarmant que el Partit Popular no hagi tingut suficient en deixar-nos en la ruïna a Vila-real des dels seus préstecs i els seus empastres, que ja ens ha costat més de 60 milions d'euros, però ells encara voldrien més, arruïnar més a l'Ajuntament amb les seues propostes, des de luego inviables, de baixada d'impostos. I diu que aquesta és l'evidència que el PP és el partit, que és un partit perillós per a Vila-real, perquè no dubten a llançar mentides per aconseguir el seu únic objectiu, tornar a governar Vila-real, no per a servir als ciutadans, sinó per a servir als seus interessos. El que qualificava com a el nou llop polític amb pell de corder, delegat de Folgado i Mazón a Vila-real, és Adrián Casabó. Molt bon dia. Espere que no li sentim el micro.
Sí, molt bon dia.
Ara sí. Vostè ahir parla d'aquesta burla del 2% de l'IBI. Mire, permetís rajar-lo una miqueta, perquè bueno, jo acabo de donar la notícia de que l'Alejo Fondemora per exposició de l'acte, vostè ve d'allí.
Sí, acabo d'arribar ara mateix de València. Era un dia important també per a Vila-real i crec que hi havia que estar allà a les Corts. Bueno, un dia important a les Corts, una per Isa, perquè un vila-realenc pren possessió com a diputat a les Corts Valencianes, i crec que era important també estar present en l'hemicicle, i també he pogut escoltar la intervenció del president Mazón fent balanç d'aquest any de legislatura en el debat de l'estat de la Comunitat Valenciana i fent repàs a mesures, jo crec que importants, que només en un any estan canviant la vida dels veïns i veïnes de la Comunitat Valenciana i, per tant, també dels veïns i veïnes de Vila-real. Parlarem, entenc, després de política fiscal, i, per exemple, allí el president parlava i recordava aquesta supressió a l'impost de successions, a l'impost de la mort s'ha acabat en la comunitat. Parlava també de totes aquestes bonificacions fiscals que les rentes mitges i baixes han tingut, un 28 milions d'euros d'estalvi, però parlava també de l'educació gratuïta de 0 a 3 anys, de més de 700 milions d'euros en salut mental en un potent pla en tota la comunitat, de reducció de llistes d'espera un 60% les de prioritat 1, que són els casos més greus, o de vivenda, per exemple, amb Viceplan Vive, on ja 220 municipis de la Comunitat Valenciana s'han adherit, no? Per tant, un dia important també en el que fer balanç de tot allò bo que el govern del Partit Popular i Carlos Mazón han posat en marxa en este primer any, però també de tots els reptes que encara estan damunt la taula i que des de Vila-real continuarem reivindicant també, ara amb més força a les Corts, amb dos diputats del nostre grup.
Sí, repassàvem el que ha sigut la intervenció del president de la Generalitat. Per això li dia, jo sé que vostè venia d'ahir, que ha estat ahir antes de començar a jurar del càrrec a Alejo Fondemora. Crec que se ven una molt bona notícia, vostè, i vull que me la diga en exclusiva, perquè per lo vist quin acte es farà si a Vila-real?
Sí, pues ahir, parlant de bones notícies, coneixien també, i ho anunciava el president Mazón, que per primera vegada en la història Vila-real celebrarà el 9 d'octubre gràcies a aquesta aposta del president del Consell, no? Van a celebrar-se tres grans actes en la Comunitat Valenciana, un en cada una de les províncies. Se celebrarà un en Alacant, un en València, i el de la província de Castelló serà sí a Vila-real el dissabte 5 d'octubre. Poden consultar ja en Som de la Terreta, que és el nom que s'ha triat per a esta jornada festiva, tant en Instagram com en la mateixa web on s'anirà anunciant totes les activitats. Sí que sabem que se celebraran a Vila-real al Parc de la Mayorazga pel matí, en activitats infantils, jocs i actuacions per als més menuts, i per la vesprada, a partir de les 4, amb concerts per a la gent jove. I en breu, bueno, crec que ja en xarxes socials, en Instagram, poden inscriure-se a participar en un sorteig d'entrades, però en estos dies pues, coneixerem més detalls sobre este acte i també sobre els grups que actuaran així a Vila-real. Pues, jo agrair, no, al president Mazón que té aquesta sensibilitat amb la nostra ciutat, que està pendent, no?, d'allò que necessitem en sanitat, en educació o en infraestructures, però que també, no?, crec que és un gest que la festa en la província de Castelló pel 9 d'octubre se celebra així a la nostra ciutat.
Home, vostè me diu que en les altres dos províncies, una és en València i l'altra és en Alacant, si se celebra en Vila-real, jo crec que vostè ha d'estar molt, molt content.
Crec que és per estar content, sí.
Home, que sí. Vostè en la nota de premsa em deia que li pareix una burla que haguem baixat el rebut de l'IBI un 2%.
Sí, jo escoltava ara, no sé quin qualificatiu gastar, no? Esta nota de premsa que vostè llegia de la senyora Gómez, que mira, avui per cert estava també en les Corts, no he pogut parlar en ella, perquè sí que haguera tingut el gust de poder comentar això, no? Perquè jo crec que quan no hi ha arguments, pues entrem a les desqualificacions personals, no? No s'ha atrevit l'alcalde de la ciutat ni a ser ell el que defensa això, sinó que ha fet eixir des de València la senyora Gómez per a tirar bromera per la boca. Jo de veritat que me sorprèn les declaracions de la secretària general del PSPB. Aquí fins fa uns dies he tingut la sort de treballar amb ella. Jo crec que he sigut més respectuós i lleial amb ella que inclús alguns companys del seu partit polític, i per tant me sorprèn que parle d'esta manera, no? Jo crec que confonen, no? Ells ho hacen moltes vegades com a atac, que sóc una bona persona, però crec que no està renyit, i per a mi no és cap desqualificatiu ser bona persona en reivindicar allò que Vila-real mereix, no? I ja que fer-ho amb força i amb determinació quan toca, i crec que este moment és mereix, no?, una resposta contundent, perquè crec que si ja és prou el que ha passat sobre este tema de la contribució en els últims anys, que ara tracten tracten directament als vilarrealencs com bobos, pues crec que no hi ha dret, no? Perquè no ha hagut prou en aquestes tres pujades que hem experimentat en els últims anys, que ara, sabent el que va suposar aquesta nova taxa de basures, que com parlàvem l'altre dia, és una taxa que ve obligada per llei i hi ha que posar-la, clar que sí, però el que no pot ser és dir, no, ara anem a fer un gran favor als vilarrealencs i es baixem un 2%, i damunt mentint. Vull dir, perquè ells que parlen de mentides, justet el dia en què el president Sánchez i el Partit Socialista muntaven tot un artilugi per anar contra els mitjans de comunicació i controlar els mitjans de comunicació, segons ells, per evitar els bulos i la mentira, pues fent gala de bons socialistes com són a Vila-real, i si han a dir que no, que és que la contribució en Vila-real està congelada durant 5 anys. I això és autènticament fals. És una mentira, tant com hi ha agafat una notícia, no de cap pseudomitjà, sinó de la web municipal de l'Ajuntament de Vila-real, 29 d'octubre del 21. El IBI subirà un 5% en 2022. Això ho dia la web de l'Ajuntament de Vila-real.
És la primera volta que puja en el 2000...
Acaben en esta, si vol, perquè està també l'acta del ple en el que s'aprova això, que és un 4 de novembre de 2021, s'aprova aquesta última pujada que hem tingut en el rebut d'un 5%, sí. I si mirem l'acta, pues jo veig que està el senyor alcalde votant, però és que també, si mirem, pues també està la senyora Fajardo que vota en ese ple. Entonces no entenc com ni el Partit Socialista ni Compromís recordaven que en el 2021 van aprovar una pujada de la contribució per a 2022. I esa pujada de la contribució, per cert, en ese moment, la portaveu de Compromís votava en contra i li diria lo mal que li pareixien aquestes pujades de la contribució, que venien a sumar-se, i s'ha del 5%, pues venia a sumar-se a la que van patir ja un poc abans. En el 2019 s'aprovava una altra pujada del 10%, que se va aplicar en el rebut del 2020, i també en el 24 d'octubre, en el punt tercer de l'ordre del dia, i ahí estaven votant, és cert que ni se pleno estava la senyora Fajardo votant. Segona pujada, ja parlem d'un 15, i si mos anem un poquet més arrere, trobem en l'any 2016, per tant se va aplicar en el rebut del 10, una nova pujada del 9,5%. Per tant, des de l'any 2017, 9,5% de pujada, 10% de pujada i 5% de pujada, que això fa quasi un 25%. Sí. Per tant, que ara vagin a implantar una nova taxa i que me diguin el gran favor que van a fer als veïns de Vila-real baixant un 2%, una contribució que ha pujat un 25% en els últims anys, pues per a mi, evidentment, és una mesura totalment insuficient, que respon simplement a una operació de maquillatge, però és que ja no cola, no? Els veïns els ho estan dient clarament, que no és possible, no? Si jo ara vaig a pagar 100 o 100 i pico euros en una nova tassa i me lleves 8 o 10 euros del meu rebut de la contribució, pues evidentment no estàs compensant per a res esa nova tassa, i sinó simplement estàs fent una operació de maquillatge.
En este cas, no parlem de lo que a mi m'agradaria, perquè claro, jo ara jo tindria que dir-li a vostè, és que en el 2014 ells van fer una baixada del 10%, perquè també ho he llegit, quan ells el 2014 sí, sí. Baixen l'IVA un 10%.
Sí, però ells només es recorden del que han baixat, no? Jo, mira, en el seu moment sí, el van baixar, i jo ho reconec, i ahí n'hi ha una baixada, com vostè diu, però després, en els últims anys, hem tingut tres pujades de la contribució, i per tant, eixir a ir en tot el morro a dir als veïns que en els últims anys la contribució està congelada en Vila-real, pues tots els veïns que tenen la seva casa i han vist com el rebut ha anat pujant. Tots els propietaris d'un local comercial que paguen també el seu IBI i han vist com en els últims anys ha anat pujant la contribució. Pues si ja ens pareix que és totalment insuficient i se plantejament d'un 2% de reducció, damunt tir-los. Que no, que és que no hem baixat, no hem congelat la contribució els últims anys, no ha pujat. Pues ja això és tractar-los de tontos, i evidentment els veïns no són tontos. Sí.
A mi el que m'agradaria és, en més d'entrar en este rifirrafe, m'agradaria que vostè em diguera, Europa ens obliga. Ens obliga a tindre aquesta tasca del FEM. Perdó, a tindre aquesta tassa del FEM. Jo tinc una sèrie de poblacions que totes tenen tassa de FEM. Imagines que Adrián Casabó, avui, a més d'estar tan content per veure el seu company, que és Alejo Fontemora, jo sé que se volen molt i sé, a més, de veritat, que han disfrutat perquè treballen molt i molt dur. Vostè se veig en aquesta situació. Des d'Europa ens obliguen, fins ara no han pagat tassa de FEM, en totes les poblacions, menys en Castelló, per exemple, un Benicàssim que no se pagava, així no se pagava. I ara vostè es troba en uns pagaments que té que atendre, vinguen d'on vinguen, quan entra en el govern té que atendre el que hi ha, lo bo i lo roïn, i jo soc d'aquesta manera de ser, perquè si vostè després de més alcalde i es comença a dir-me els pufos del PSOE, també pues jo li diré, escolté, que vostè ja ho sabia. ¿Vale?
Jo crec que és...
Si vostè fora l'alcalde i se troba en aquesta situació, este moviment de baixar... Mire, jo no m'esperava en cap moment que se baixara l'IBI, perquè l'alcalde va dir que no se baixaria.
De fet, al mes d'agost, quan el Partit Popular ja ho proposa, l'alcalde es nega i diu que no va baixar la contribució.
Perquè entre vostè i jo, estan governant dos partits. Vostè, de què li pareix que ha sigut idea baixar este IBI?
Bueno, jo crec que la pressió, evidentment, ve exercida perquè el grup que lidera l'oposició, que és el Partit Popular, ja ve de fa temps demanant això. I després, perquè s'han donat compte al carrer que els veïns pues no els sembla bé, perquè els veïns estan patint, com li dia, aquestes tres pujades continuades de la contribució, perquè els veïns paguen ara un 25% més que pagaven en 2016. I això els veïns ho saben. I per tant, ells han pres esta decisió a correcuita i intentant pensar que no, ara baixarem este 2% i la gent ja estarà contenta.
Vostè
no,
home,
no. És que hi ha marge, vull dir... S'estava recollint la basura fins l'any passat? S'estava tractant els residus que generava Vila-real fins l'any passat? Sí. Per tant, hi ha recursos per a fer-ho. És cert, com vostè dia, que esta llei obliga que la taxa recapte íntegrament en el rebuig el cost d'aquesta recollida i tractament de residus. Però, per tant, si tu estaves prestant un servei fins ara en els impostos que replegaves i ara vas a ingressar 5,5 milions d'euros més... Tens marge per a baixar la contribució. Okay. La tassa l'has de posar.
Sí,
però és que el servei ja l'estaves prestant. No? I després ja, ficar com exemples altres ciutats per a llevar-nos les puces de damunt és espectacular. Primera, que a mi el que m'importa és Vila-real.
Sí, per això li dia. Perquè vostè...
I el que estiguen fent altres municipis, però clar, ja que clarificar també les coses, no? Parlen i se comunica de no, anem a baixar lo mateix que Castelló, un 2%. Se'ls oblida algunes coses, se'ls oblida. Número 1, que Castelló ja tenia una taxa de basures. Per tant, l'única cosa que va fer Castelló és actualitzar la tassa de basures, no ficar-la de nou en l'increment que això va suposar sí, a Vila-real. Que... I se'ls oblida també dos coses, i acaba, que la passada legislatura no va pujar la contribució la ciutat de Castelló i no governava el meu partit, no va pujar, i que l'any passat Begoña Carrasco, quan entra a l'alcaldia, ja baixa la contribució un 4%. Per tant, estem parlant de només en un any de govern del Partit Popular una baixada de la contribució en Castelló del 6%. Per tant, no ens podem comparar quan el marc de comparació i els paràmetres són totalment diferents en este cas.
Uh-huh. Jo el que venia a referir-me era si vostè haverà, perquè clar, és una coalició en este moment, és a dir, són dos partits, que un partit diu, mire, no se pot baixar la contribució, perdó, no se pot baixar l'IBI, perquè, o la contribució, perquè no ens dona el que recaptem per a pagar tota la quantitat de diners que deu l'Ajuntament de Vila-real, per lo tant, jo no baixaré la contribució. Jo imagine que l'altra partida són suposicions, diuen, hem de, almenys, lo que la carestia de la vida, o així no ho va dir Maria Fajardo, als vilarrealencs se'ls ha pujat la vida, doncs pues bueno, anem a comparar-lo. Ara bé, això és el que han fet, en aquest cas, l'equip de govern. Val? No saben tampoc si replegaran suficient en aquesta tassa de lo que van a posar per a poder sufragar els gastos, perquè, clar, la recollida del FEM ben bé no ho sabrem fins que no s'hagi recollit. I
no, home, el FEM l'estem recollint, hi ha una empresa que t'ha adjudicada el servei i, per tant, sabem perfectament el que ens costa cada any a les arques municipals.
Sí, i bueno, s'ha estimat que seran uns 5 milions i mig.
I mig. Mm-hmm.
S'ha estimat, ja veurem. I ells han decidit això, no? I jo el que pense és, no sé, jo no la baixaria, jo baixaria un 2, ahir n'hi ha hagut un tal, i se publica. Casabó demana, dies antes, una baixada de l'IBI que tindrem i sa taxa de basures. Bé, si haurà tingut que decidir Casabó, què haurà decidit?
Baixar la contribució en el percentatge que compensa realment i sa taxa, no? Si l'any passat estaven prestant...
Però de quina quantitat
sí,
estem parlant?
Vaig. Si l'any passat estaven prestant el ese mateix servei, ingressant via contribució 24 milions d'euros, uh-huh, i ara en contribució i taxa de basures anem a ingressar més de 29... Home, un marge de 5 milions d'euros de que pugui haver de desfase crec que no serà un marge de 5 milions d'euros. Per tant, n'hi ha marge, no? I a mi el que me sorprèn que, com li he ensenyat en l'acte, hi havia partits que fins fa res s'estaven oposant a la política fiscal del Partit Socialista i de l'alcalde Benlloc, i amb el seu vot votaven en contra de pujades d'impostos, uh-huh, que ara que tenen la possibilitat, perquè governen, de baixar aquesta pressió fiscal que ells mateixos denunciaven, no ho facen, no? Perquè tot el món entendrà que si tu ara me fas pagar 15 per un costat i per l'altre me'n lleves 2, això no compensa res. Perquè jo vaig a pagar, si me'n lleves 2, vaig a pagar 13 més que pagava l'any passat. Sí. Per tant, llevant-me 2 no és suficient per a compensar això. Uh-huh. Per tant, no ho venguem com una compensació, el 2%, per a compensar la taxa de basures, perquè que li dic, si jo l'any que ve vaig a pagar 15 més i vostè només me lleva 2, estaré pagant 13 més. Uh-huh. Per tant, el veí no hi ha cap benefici per als veïns i veïnes.
Entonces, vostè, en el seu cas, el que haurà fet hauria sigut baixar el rebut de l'IBI en un percentatge major.
Correcte. Jo crec que és el que toca, sobretot perquè, recordem, des de 2016 s'ha pujat un 25% en tres pujades diferents d'un 10, d'un 9,5 i d'un 5, la contribució a Vila-real, per molt que al Partit Socialista hi ha compromís, ara això se li hagi oblidat, però és que la gent rep el seu rebut de la contribució tots els anys a casa. Uh-huh. I quan hi ha una pujada, la veu en el rebut. Per tant, és que sí, no poden enganyar, no? I qui es queda a dir el Partit Socialista? Que el Partit Popular està enganyant en la contribució a Vila-real? No, perdonen. La gent patim a Vila-real la pressió fiscal que hi ha, no? I abans és curiós també, no? Fins este any l'alcalde sempre dia que no, tenim un rebut molt alt perquè nosaltres no paguem tassa de basures. Entonces, els altres municipis tenen tassa de basures, per això l'IBI és més baixet. No. I ara que anem a posar tassa de basures, l'IBI no va baixar en proporció. I s'argument l'ha gastat l'alcalde de la ciutat fins fa no res. Que,
sí, però...
que el nostre IBI podia ser més alt que el d'altres municipis perquè els altres tenien tassa de basures i nosaltres no la teníem.
Sí, però si parlem de el que és la tassa que paguem de IBI, és a dir, el percentatge, Castelló en paga 0,66, nosaltres 0,71, Borriana 0,71, La Vall 0,69, Vinaròs 0,70, Benicarló 0,71, Almassora 0,68, Onda 0,74.
Falta veure també Així, per exemple, estem anys esperant una revisió dels valors catastrals, sí. Que això faria que segurament baixen el rebuig de l'IBI. Clar, però clar, això... si baixen el rebuig de l'IBI, l'equip de govern ingressa menys. I això sí, no ens interessa tampoc.
No, però jo tenia també una nota de premsa en el 2017 que l'alcalde ja demanava a la Direcció General del Catastre enviar un estudi dels valors dels immobles per a, d'alguna manera, revisar i ser catastre. Que és una cosa que també me preocupa, perquè, clar... jo crec que personalment ho pot demanar la seva revisió catastral i portar-la al catastre i que se registre.
I l'Ajuntament, passat certs anys de la última revisió, pot demanar-la també?
Sí, mire, tinc que dir-li que l'any passat van fer una revisió catastral, però només la van fer de Peníscola Borriana... Perdó, no és això... l'última revisió de catastral en Castelló va ser en Benaficos, en Castelló, Catí, Xodos, Matet, Soneja, Toràs, Vilar de Canes i Villanueva del Bisbre. I això que l'alcalde, en el 2017 ja la demanava, l'alcalde de Vila-real, i l'última que se té, l'última revisió que se té, és del 2006. Per tant, això, sin embargo, l'alcalde la demana. Això el que s'ha de dir, que s'ha demanat, però que un particular bé la pot demanar. Perquè l'IBI se basa en el catastre.
Clar, i saps l'altre problema que ens anem a trobar en aquestes noves tasses, que clar, pues l'actualització de dades en l'Ajuntament de Vila-real és la que és, no? Uh-huh. Inclús l'empresa que s'ha contractat per a preparar tota aquesta ordenança i assessorar a l'equip de govern, pues, ja alertava també d'alguns d'aquests problemes, no? Per tant, que hi ha que posar una taxa és algo que no ha negat ningú, val? Perquè llegint al Partit Socialista, com li dic, ahir van encendre la màquina i van dir totes les mentides que van poder. El Partit Popular no ha negat que hi hagi que ficar una taxa, estem obligats per llei, però ningú ens obliga a que no puguem compensar als veïns i sa pujada amb una reducció d'altres impostos, en aquest cas l'impost de béns immobles, que crec que seria lo just perquè la nova taxa de basures, com ja ha explicat el govern, ha decidit fer-la basant-se en els valors catastrals. Per tant, crec que seria just que ja que anem a tindre aquesta taxa de més per un costat, que se'ns compense amb aquesta rebaixa de l'IBI per l'altre.
Pues ara sabrem el que opina Compromís, perquè el portaveu de Compromís entrarà darrere de vostè a veure què opina de aquesta decisió que han pres conjuntament de baixar-hi des de 2%. Pues
escoltarem amb atenció i espere i desitja que tinguem més arguments de, que els que va utilitzar ahir el Partit Socialista.
Moltes gràcies, Adrián Casau.
Gràcies a vostès.
Es la revolución.
I ara sí, ara Santi Cortells, ell és portaveu del grup municipal de Compromís. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
La que s'està formant en esta taxa de basures que tot el món reconeix que s'ha de posar, que han de pagar-la, que tots els pobles la paguen i Vila-real no l'havia pagat. Però, bueno, li ha tocat en el moment en què ha entrat en coalició Compromís en el PSOE, uh-huh. I el primer que s'ha pronunciat és el portaveu del Partit Popular, Adrián Casabó, que ha dit que és una burla baixar un 2% en IBI.
Sí, bé, aquestes paraules en política es gasten perquè són impactants, no? I podríem dir que són burla moltíssimes coses. Que bé, és una manera de parlar, no? Jo utilitzaré una altra, vaig a intentar basar-me en les dades. Primer, vol tornar a repassar el que és esta llei i per a què serveix i d'on ve. És una llei, la llei 7/2022, d'acord, de residus urbans i sòls contaminats per a una economia circular. Així es diu la llei. I té un article, que és l'article 11, que de títol té despeses de la gestió dels residus. Uh-huh. I en l'apartat 4 diu que, entre altres coses, tindrà les particularitats següents: la inclusió de sistemes per incentivar la recollida separada, la diferenciació, la reducció en pràctiques de compostatge domèstic, uh-huh. I la diferenciació, reducció en participació en recollides separades per a reciclar després. És a dir, el que està buscant esta llei és fomentar sobretot el reciclatge. Moltes vegades, ho dic, és tornar a allò de que ja veníem. Sí, i moltes vegades vinc a esta casa a parlar d'històries i d'història d'esta ciutat, com recollia els residus la nostra ciutat fa 500 anys. Doncs en una cosa que porta de títol esta llei, que és l'economia circular. Les gallines es menjaven moltes de les coses que ja no aprofitaven, verdures, sobres, etc. I després les gallines ponien ous i després tot això entrava en un cercle de reciclatge. Què està passant els últims anys? Doncs que cada vegada els ciutadans de la Unió Europea produeixen més residus. I són residus que, a diferència de fa 500 anys, no es poden reciclar. Per tant, quin és l'objectiu de la Unió Europea, que crec que en molt de sentit i d'una forma molt, molt cívica, molt de seny, ens obliga en una directiva que tots els països desenvolupem esta llei i que, per tant, desenvolupem mesures per a poder reciclar. És curiós perquè quan llegia esta directiva, en el mateix web de la Unió Europea es comentava que hi ha 8 països que l'any passat van reciclar més del 50%, i n'hi ha 8 països, entre els quals ja ens imaginareu que estem nosaltres, que van reciclar menys del 20%. La Unió Europea en conjunt genera més de 2.100 milions de tones de residus a l'any. I l'objectiu últim és que el 60% dels residus quotidians s'hagin de reciclar. Ahí veureu, i aquesta és la clau, perquè pense que a la dreta potser li molesta una miqueta aquest tipus de taxa, aquest tipus de residu, perquè és un objectiu que potser no comparteixen. I podríem parlar del negacionisme climàtic i d'altres coses. Uh-huh. Per tant, el que s'ha de fer, no s'ha de fer perquè Compromís ho hagi volgut ara que hem entrat al govern, s'ha de fer perquè fa anys que la Unió Europea ens obliga. Uh-huh. I el que s'ha de fer ara és facilitar que aquest reciclatge siga finançable.
Sí.
Per això la llei, entre altres coses, el que diu és que no pot ser deficitari. Ara, que ens trobem nosaltres Compromís quan entrem? A diferència de moltes ciutats del voltant, i amb algunes excepcions, com l'Alcora, la Vall i Benicàssim, que estan en la mateixa situació que nosaltres, sí. És a dir, que fins l'any que ve, que és l'últim en el que es podia fer, no van a aplicar esta taxa de residus, nosaltres a Vila-real estem en aquesta situació. Altres ciutats ja ho han resolt anteriorment. La ciutat de Vila-real ho ha deixat per a l'últim moment que permetia la llei, no ho estic criticant, és correcte, vull dir, és l'última oportunitat, l'any que ve s'ha d'aplicar obligatòriament, però ja no es podia ajornar més. sí que és veritat que es podria haver fet abans, però nosaltres aquesta decisió no la podríem prendre com a compromís. Personalment l'haguera aplicat abans, perquè això ens dona ara unes dificultats d'última hora, que és el que té quan te dices una cosa per última hora. Però això no té res a veure amb que el 2% siga una burla o no. El 2% és bastant diferent del que teníem fa uns mesos. Fa uns mesos teníem una congelació de l'IBI. I de fet nosaltres, com som responsables, fa uns mesos, en el decàleg que vam signar amb el Partit Socialista, no vam posar una altra cosa que aquesta congelació, perquè volíem entrar, veure els comptes i veure la situació responsablement. Evidentment, el nostre discurs sempre ha sigut el de l'estalvi, i sempre ha sigut el que a la butxaca dels nostres veïns afecte el mínim possible que puguen estalviar, evidentment, i que els diners estan bé en la butxaca dels veïns. Això no n'hi ha cap dubte. No és per, això no ho diu ni l'esquerra ni la dreta. Això és una bona gestió. I ja està. Aleshores, nosaltres, ara que hem vist els comptes i que hem vist la situació de la casa, la obligatorietat a última hora d'aplicar aquesta taxa, hem vist que sí que podem, de moment, baixar aquest 2%. Evidentment, com vam fer anteriorment, i estic parlant ara del 2014, que va passar el 2014 perquè la gent recorde. Al 2011, el Partit Popular perd la seva majoria absoluta. Què va passar en la majoria absoluta? Doncs vull recordar, per exemple, l'any 2006 va haver el que anomenem el catastrazo, una revisió cadastral, que per cert és l'última que va fer el Ministeri. Després es va fer una altra cosa el 2016, que és, per intentar beneficiar els veïns, una espècie de revisió, però que no és revisió. L'última revisió com a tal és la del 2006, que el Partit Popular aprofita per a pujar els impostos dels veïns en total un 20%. És a dir, que quan el Partit Popular ha gestionat amb majoria absoluta esta ciutat, s'ha dedicat també a pujar els impostos als veïns, l'IBI. Ara bé, els impostos està justificat que es pugen? Sí, no. Home, jo preferiria que no es cobrara res. Segurament si acabem la legislatura i cobrem 0 euros, doncs seria fantàstic i estic segur que guanyaríem les eleccions. Ara bé, hi ha ciutats com les que heu dit, en les quals pràcticament no es paga IBI, crec que has dit un al principi, o d'altres, els que, per exemple, tenen una gran planta de plaques solars.
Vilafamés cobra el mínim, el 0,4.
Però hauríem de veure la situació de Vilafamés.
És bona.
La desconec, a banda de que tinc els comptes sanejats.
Sanejats per complet.
Perquè nosaltres és veritat que tenim, i tothom ho sap, una herència urbanística que és una llosa i deutes que s'arrosseguen des de l'època del PP, i no per el discurs dels empastes del PP i tot això, sinó perquè són préstecs que va signar l'executiu del PP, els van signar ells, però els hem estat pagant els últims anys. Tant Compromís quan governava en coalició com quan estava el Partit Socialista a soles, però des que el Partit Popular se'n va anar, hem estat pagant diners que se devien perquè ells ens van endeutar. Ara, hi ha pobles que, per exemple, tenen situacions com que tenen una gran superfície de plaques fotovoltaiques que paguen impostos a l'Ajuntament i l'Ajuntament recapta. L'Ajuntament no només recapta dels impostos dels veïns per tindre un pis o una casa. L'Ajuntament també recapta molt de les empreses que estan desenvolupant activitats en esta ciutat. N'hi ha empreses de les quals es pot recaptar més i d'altres menys. En una ciutat gran tot això es complica, però en una ciutat menuda en la que tens 200-300 habitants pot ser que en una instal·lació d'aquestes, bàsicament no necessites quasi ni cobrar IBI, d'acord? I és per això que hi ha aquestes diferències, no? Aleshores, què passa el 2014? El 2014 estan Compromís en el govern, s'abaixa un 10%. El que comentava abans, el nomenen els economistes l'IPC, l'índex del preu al consum. És veritat que estan nosaltres al govern i també estan el Partit Socialista, jo avui estic parlant com a representant de Compromís, però s'ha de dir, molts anys sí que és veritat que s'ha congelat, però congelat, vigilem, congelat significa que els últims anys, per exemple, la gent ha anat al supermercat i encara avui en dia els preus estaven caríssims, tot havia pujat. Havíem de fer una miqueta de dieta perquè compraves i compraves menys quantitat amb més diners, no? Una botella d'oli costava molt car. I a l'Ajuntament a l'Ajuntament li sia tot igual de preu? Doncs no. L'Ajuntament, que estava congelant els impostos, havia de pagar també més diners. Per tant, sí que s'ha fet gestió. No estic defendent els meus companys, però és la realitat. És a dir, havia de gestionar els diners de manera que podria, que poguera fer el mateix amb menys, encara que aparentment a la gent li cobrarà el mateix, perquè nosaltres, i ahir sabem que ens apugen d'acord amb l'IPC tots els anys un percentatge X, no?, del salari, precisament per això, perquè si no la nostra capacitat de consum va baixant. Després, en l'any 2019, que nosaltres no estàvem en el govern, el Partit Socialista puja un 10% l'IBI. Nosaltres, evidentment, votem en contra, en aquell moment no estàvem en el govern, estàvem en l'oposició i això ho votem en contra. Ara, estos últims anys, després d'això, doncs s'ha anat congelant, evidentment després de les últimes eleccions s'ha mantingut congelat i quan hem pogut l'hem abaixat. Però el que no és de rebut i el que no és correcte ni crec que massa defensable és dir que el 2% és una cosa absurda i pírrica, és a dir, és una primera baixada, si podem la baixarem més, perquè nosaltres gestionem bé, això és una cosa que fem nosaltres com a govern, com a executiu, i que no és pròpia ni d'uns ni dels altres. Les dades són les dades, eixes apujades que va fer el PP, algunes que ha fet el Partit Socialista, quan està compromís en el govern, el que procurem és abaixar-los, però també quan s'han congelat hem de dir que en realitat era una espècie d'abaixada. L'índex del preu al consum, torna a repetir, és molt important, és a dir, les coses no costen el mateix tots els anys, sinó que igual que li passa a les famílies, a l'Ajuntament, la llum, les despeses, el paper d'oficina, tot això s'ha pujat. I per tant hem hagut de fer gestió. Ara n'hi ha una altra gestió que és encara més complexa, que és la de la taxa en si. És a dir, la que anomenem, que ho vaig apuntar ahir, de recollida, tractament i reciclatge. Per a fer la recollida, tractament i reciclatge, doncs més o menys entenem que tindrem una despesa de 5,5 milions d'euros. Aquesta despesa també és més gran que quan l'Ajuntament assumia aquesta despesa dins de l'IBI. Sí, és a dir, respecte de fa uns anys, la despesa ha augmentat i augmentarà l'any que ve. Per això l'operació que el Partit Popular està fent, jo no, bueno, soc professor, però soc de llengua, però si els he d'ensenyar a sumar i restar, hi ha una variable que no han tingut en compte, que és l'IPC, i que aquestes despeses s'han incrementat. Per tant, no se pot sumar i restar, perquè si sumes i restes, no hi són els comptes. A no ser que la intenció siga deixar de fer tot i pagar només les nòmines i poca cosa més. I, bueno, i la taxa de residus, perquè ens obliga la llei, evidentment l'hauríem de cobrar, però no fer res més que això, les nòmines i pagar la llum. Si eix és el model, doncs no ho sé. El nostre no, per descomptat, el nostre model sí que és l'eficiència i abaixar l'IBI als veïns quan es pot. I quan a partir d'una anàlisi responsable decidim que això és possible. Evidentment, si vostè em pregunta, abaixaria l'IBI ara un 60%? Sí, si poguera, doncs fins i tot que l'Ajuntament pagara els veïns, però si algú m'explica en quin poble passa això, jo crec que en cap. Per tant, el que fem és respondre a la realitat, al que ens exigís la Unió Europea, tindre en compte moltíssimes variables, doncs com els mateixos ingressos que tenim, subvencions que moltes d'elles venen de la Unió Europea, és a dir, si no som responsables amb la recollida de residus, després l'Ajuntament, quan anirà a demanar subvencions a la Unió Europea, la Unió Europea ens dirà, mira, per ahí, no? Vés-te'n. Vull dir, perquè nosaltres moltes coses que podem fer, obres públiques, inversions, educació, millores, venen de la Unió Europea i les podem pagar ja no per l'IBI que paguen les empreses i els veïns, sinó les podem pagar perquè la Unió Europea, a una ciutat responsable que gestiona de manera responsable, doncs ens facilita aquests diners, aquestes subvencions.
Mira, a mi me llama l'atenció el que s'aplica en Vila-real, que és el 071. M'agradaria que vostè em diguera si dice 071 era d'on se baixarà i baixarem a 069.
El tipus de gravamen,
sí.
És un 071-73 de Vila-real, exactament.
I d'ahir se baixarà IC2?
Anem a veure, clar, però el tipus de gravamen no és... És una xifra una miqueta més complicada, perquè això és el total que te donaria després del 2. Els últims anys ha estat congelat i aquest tipus de gravamen, 071-73. N'hi ha ciutats com Barcelona, que el tenen... La urbana, perquè el tipus de gravamen...
Sí, estem parlant de la urbana.
I el rústic.
Borriana, per exemple, el té...
Borriana, 076-35.
Sí, per exemple.
El té més alt, no? L'Alcora, ho he mirat, el té una miqueta més baix, 0672.
Sí, mire, Borriol, 082, Benicarló, 072, Onda, 074, excepte Villafamés, que això sí que és... diu que cobra el mínim, perquè sap vostè que el mínim és 0,4 pels urbans, 0,3 rústic,
correcte.
I per el màxim...
El mínim 0,4 és els urbans, 0,4, el màxim 1,1. I el rústic, el mínim 0,3 i el màxim 0,9.
Sí, 0,9. Això... És a dir, estem parlant de que Vila-real no té un IBI, clar, desorbitat, és a dir, té un IBI...
N'hi ha ese màxim, que és l'1,1%, en el qual encara n'hi ha un marge, no? Però, evidentment, pense jo que...
I aquestes ciutats totes tenen el FEM a part.
Sí, esa també s'ha de tindre en compte, no? Vull dir que mai aspirem a arrimar-nos al màxim, sinó al mínim, però gestionant de manera coherent i ensenyant que sigui viable.
I quan parlem
d'aquest
2%, parlem de que, clar, una persona en una vivenda normal, un 2%, però és que, clar, n'hi ha on empreses que un 2% és deixar d'ingressar molts milers d'euros,
Sí, això és una de les dificultats, clar, que... perquè moltes empreses el que poden fer, d'acord amb aquesta llei, és gestionar-se ells mateixos la recollida de residus. És a dir, que no pagaran la recollida de residus perquè se la gestionaran ells. I damunt els cobraríem menys IBI. Si fora la proposta del Partit Popular, aquestes grans empreses, damunt es baixaríem l'IBI, que al ciutadà no li repercutiria tant i quant, però a l'Ajuntament sí. I aquest Ajuntament gestiona tota la ciutat. És a dir,
com han arribat al consens?
Si nosaltres perdem una gran quantitat de diners de la recaptació de les empreses que estan produint i que tenen aquesta capacitat d'aportar a la seva ciutat, doncs no ho podrem utilitzar, per exemple, en serveis socials. I nosaltres, qui ens estigui escoltant, potser ara li va molt bé, però hi ha vegades en la vida que necessitem ajuda i que menys que el nostre ajuntament es pugui ajudar. Això és un debat etern, de recaptació d'impostos sí, d'impostos sí, recaptació d'impostos no. Evidentment no es pot ajudar baixant un àngel del cel, vull dir, necessitem diners buen dia, és així la situació. I aquesta recaptació com es fa? Doncs d'aquesta manera. Per tant, no podem abaixar simplement sumant i restar perquè és que els comptes no són així. No és el que sumes restes.
El Partit
Això és
Popular...
un engany, això és una, com se sol dir, no me deixarà la paraula, demagogia.
El Partit Popular li ha aparegut una burla un 2% i a la coalició de govern ha hagut consens en la xifra, han estat els dos partits d'acord, n'hi ha hagut més per part d'un partit, menys per l'altre. Jo recordo que l'alcalde en principi va dir que l'IBI no es podia baixar, no arriba ben a... als mínims.
Hi ha una cosa, el nostre partit sempre ha estat en esta ciutat participant per a facilitar la governabilitat. I, novament, el que abaixa aquests impostos, encara que jo ara parli com a compromís, és l'executiu, és el govern, és a dir, tots. Nosaltres hem sigut responsables per això, i previ referèndum, totes aquestes coses que la gent coneix, és a dir, hem preguntat a la gent què volien que fèrem, si entrar o no. Hem entrat irresponsablement, ara en comptes de 11 mans som 14 mans. Entre 14 mans la gestió possiblement és més fàcil o diguem-ne que la feina repartís i entre altres beneficis que té aquesta entrada de compromís al govern doncs està aquesta baixada del 2%, que com dic és una baixada que hem fet tot l'executiu per igual, però que possiblement ho ha facilitat la nostra entrada perquè... són més mans treballant i, per tant, treballant per a que la gestió siga més eficient i que per això repercutisca realment i no demagògicament en les butxaques dels nostres veïns.
Pues, Santi Cortells, portaveu de Compromís per Vila-real. Moltes gràcies per haver estat així.
A vosaltres per convidar-nos.
de mierda y toda la culpa será mía. Hoy será un día de mierda. Estoy tan cansado que ni puedo llorar.
I vostès què pensen? Vosaltres què opineu? Un dos és poc? Un dos més val això que no res? Després d'este dos ne volem més? En fi, nosaltres ens despedim fins demà, que tornarem amb tots vostès a les 12 del migdia.